Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en els patis i el soroll que s'hi genera. I per fer-ho ens acompanyen, avui tenim quatre convidades. Bé, tres convidades i un convidat, però com som majoria, doncs diem quatre convidades. Jordi Barberán, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Jordi és director de l'Escola Salesians Rocafort de Barcelona. També estem amb la Montserrat Castelló. Bon dia, Montserrat.
Bon dia.
Ets directora de Badruna Gràcia, també de la ciutat de Barcelona. La Bernadette Perdigués, tutora d'ESO de Jesuïtes Gràcia de Barcelona. Hola.
Hola, bon dia.
I amb la Inara Plaza. Bon dia, Inara.
Bon dia.
Que tu ets la mare d'una, dues, quantes...
Una.
Una criatura de Salesians Rocafort.
Sí.
De Barcelona. A veure, us pregunto què representa el pati pels centres educatius. El pati, la idea que tenim de pati, Montserrat.
Bé, doncs jo sempre dic que el pati és el punt màxim de trobada de la comunitat educativa, no? És on hi cabem tots els docents, tots els alumnes, i també és el punt de trobada amb les famílies. Per tant, el pati és festa, és esbarjo, és esport. El pati és un punt neuràlgic de l'escola.
M'ha sorprès això, el punt de trobada també amb les famílies. Perquè, clar, és on els deixen, on a vegades es fan festes...
Exacte. No només aquell punt d'entrada i sortida de l'escola, sinó la celebració de festes i algunes festes doncs, també organitzades doncs, des de l'AFA, no? perquè s'hi puguin trobar doncs, totes les famílies.
Tu, Inara, quin record tens del pati? No ara el pati on acompanyes... És fill o filla?
Filla.
La teva filla quan la dus a l'escola, sinó... Quan tu eres alumna.
Doncs tinc un record molt viu perquè és el mateix pati on jo anava quan era petita. O sigui que el recordo, als meus inicis, a més, van fer unes obres, es va millorar, s'han anat arreglant coses al llarg del temps i, clar, el tinc com molt, molt fresc, el record. I és el que diu la Montserrat, al final és un espai on no només els nens tenen un espai pel seu horari lectiu per fer les seves classes, sinó que, a més, és un espai de comunitat, no? De compartir. De crear vincles, no? Sense pantalles intermediàries, que ara estan molt enmig de les nostres relacions, i on els nens aprenen a fer-se grans, a intercanviar, no?, les seves sensacions amb el món, i les famílies ens coneixem, també fem vincles. I clar, és el que deia la Montserrat, és un punt neuràlgic del barri.
I tu, Jordi, diries que ha canviat gaire la percepció que es té del pati? Si jo hagués preguntat fa 60 anys què és un pati...
Jo crec que l'aspecte de comunitat el teníem. Jo, ara quan feies la pregunta, no? Pensava, jo quan era petit què? No? I penso, què recordo del meu pati? Recordo, doncs, a part de les meves estones de joc, de classe, recordo pues, això, no? Les activitats que feien els pares quan venien els pares a l'escola, diferents doncs, actes que hi havia durant l'any. Per tant, jo crec que aquest aspecte de comunitat hi era, hi és, i és un aspecte vital dels patis. No? Que a vegades només pensem en el moment d'esbarjo dels nens, sinó en el pati, des de que s'obre l'escola fins que es tanca, i passen moltes coses, i passen moltes persones, i és un espai, doncs, això, com deia Inara, de vincles entre persones. Parlem de comunitat educativa, no parlem d'alumnes, sinó que som una comunitat educativa, i per tant, tot allò que passa al pati és un aspecte molt important del que és el dia a dia d'una escola.
Segurament quan jo he dit pati, la gent que ens està escoltant, no sé, a casa, al cotxe, passejant, ha pensat en criatures, no? En gent de infantil, de primària... Però tu, Bernadette, ets tutora d'ESO.
Sóc tutora
també de secundària. També deu ser rellevant pels adolescents, l'espai del pati.
És que és dir la paraula clau. Són adolescents, són una olla de pressió i necessiten, necessiten diversitat d'espais i diversitat de llocs i diversitat de situacions. Vull dir, per ells, a més és un espai de sociabilització on xerren i diuen les seves coses amb molta més confiança, és aire obert, vull dir, estan tranquils, on expressen molt més les seves emocions que no pas a dins d'una aula més recollida. Vull dir, últimament, abans que dèieu que com ha millorat o en què ha canviat els patis d'abans a ara. Vull dir, jo penso que una de les focalitzacions que estem fent ara a l'educació és tota la part aquesta més d'expressar sentiments i emocions, no? Ostres, el pati és un dels grans llocs on ells ho poden fer d'una manera molt, molt lliure i molt lúdica, també. Per tant, bueno, els adolescents, els petits ho necessiten, però els adolescents... Encara molt més.
Clar, jo crec que com a pares ens hem de plantejar on volem que estiguin els nostres adolescents. Si preferim que estiguin al carrer, no? Amb tota no? la problemàtica que pot portar, que pot ser que no, però que poden haver-hi més riscos que no a un pati d'escola on estan relativament
un espai controlat.
Segurs. Exacte.
I estem pensant ara sobretot en horaris lectius, però per les extraescolars també és important l'existència d'aquest pati.
Sí, perquè l'escola acaba a les 5 i a partir de les 5 aquests nois i noies necessiten aquests espais per poder fer activitat física important. Des de la pandèmia hem vist, no? Vam veure els efectes que portava el sedentarisme doncs, d'aquell temps que vam estar tancats o amb restriccions molt grans. Hem vist que ha passat a nivell d'obesitat infantil, hem vist que ha passat a nivell de salut mental. Per tant, l'alumnat, els nois i noies de les escoles, però parlem de barri, perquè últimament les escoles estem donant serveis al barri, doncs és important que els nois i noies del barri puguin entrar a l'escola, puguin entrar als patis a fer activitat física, a relacionar-se, a socialitzar-se, a la vida aquesta també tenim doncs, amb els caus i esplais que també doncs, tenim a les escoles. Per tant, l'escola i el pati no van molt més enllà d'aquest de 8 a 5 que a vegades algú té en el marc mental.
Avui dediquem el programa al soroll dels patis, perquè porten uns quants mesos sent protagonistes d'un conflicte entre els veïns que estan a tocar d'alguns patis d'alguns centres educatius. A determinades zones de Barcelona fa temps que els veïns es queixen del soroll que genera els patis, no només durant les hores lectives, sinó, com dèiem ara, també tenen un ús posterior que se'n fa amb extraescolars als vespres i caps de setmana, sobretot als matins, on es juguen partits de futbol, de bàsquet, de vòlei, del que faci falta. A finals de juliol de 2024, l'Ajuntament de Barcelona va tancar dues pistes de l'escola Salesians Rocafort al barri de Sant Antoni, fruit de la denúncia del veïnat pel soroll que provoquen les pistes. També l'escola Badruna de Gràcia va haver de reduir l'activitat al pati per les queixes de soroll. A Jesuïtes Gràcia també estem en una situació similar. Comencem per tu, Jordi. Salesians Rocafort, quines són les queixes dels veïns, que suposo que després vosaltres direu si són compartides o no amb els altres veïns d'altres centres educatius?
Jo el primer que faria seria matisar. El concepte veïns és més ampli. Hi ha molts veïns que no els molesta el que passa en els patis escolars i n'hi ha alguns, jo diria que pocs...
Clar, quines són les queixes dels veïns que es queixen?
Exacte. Per tot dia, no? Gent del barri que passa per allà diu, oh, és que dieu veïns i nosaltres no estem en contra del que passa en el pati escolar. Per tant, matisar, no? Començar fent aquest petit matís que no parlem, o no parlar de veïns, sinó que algunes persones... Doncs que viuen en aquest entorn escolar, els molesta allò que passa. El nostre cas té un punt de particularitat, perquè nosaltres compartim unes instal·lacions amb un esportiu, amb un gimnàs, i aquestes dos patis que ens han tancat doncs, són espais compartits. No? Llavors, sí que és veritat doncs, que estem amb els tècnics de l'Ajuntament veient aquest doble ús, quina diferenciació se'n pot fer o quin tractament ha de rebre això, perquè es pugui mesurar en cada moment allò que passa en funció de si l'ús és escolar o no és escolar. Per tant, és un cas particular, però sí que és veritat doncs, que tenim una altra denúncia posada sobre el que seria el pati estrictament que tots tenim al cap, no? del que és un pati escolar, també perquè doncs, allò que hi passa...
Però molesta. Allò que hi passa al matí? Allò típic que passa a les 10 o a les 11 del matí?
Jo et diria la frase... Jo crec que el moment clau que ens va fer preocupar realment del que estava passant és que l'últim divendres abans de començar l'escola al setembre, a les 5 i quart de la tarda, un equip de futbol sala i un equip de bàsquet, parlem de 25 nens i nenes de l'ESO, estaven entrenant i a les 5 i quart es presenta la Guàrdia Urbana a la porta buscant el responsable de l'escola perquè un veí s'havia anat a queixar doncs, que allò estava fent soroll i el molestava.
A quart de 6 de la tarda?
A un quart de 5 de la tarda. A un quart de 6, perdó, de la tarda.
les queixes dels veïns que es queixen, que estan al voltant dels vostres centres educatius, són similars? És el soroll que genera el pati?
Sí.
Un soroll que genera, que entenc, que segueix sent el soroll que un pensa que hi ha en un pati. Nens i nenes jugant.
Exacte. Al nostre cas, nosaltres estem dins una illa de veïns i la queixa ha vingut per la comunitat d'un edifici, una comunitat de veïns que donen els seus balcons dins el pati.
Perdona, uns balcons que deu fer anys que donen als patis.
Bé, nosaltres sí, l'escola porta 163 anys allà, no? Sí que és cert que ha anat creixent i també han anat augmentant les activitats i el número d'alumnes, no? Però bé, de fet, les queixes, no, que ens van manifestar per escrit i que van demanar a l'Ajuntament que ens fes complir una sèrie de mesures que ells exposaven, doncs eren queixes des de la celebració de festes, l'ús de la megafonia en determinats moments i els entrenaments i els partits de bàsquet.
Clar, perquè el vostre centre, va dur una gràcia des del 72, el bàsquet és una activitat extraescolar del centre i això suposa que, acabades les hores lectives, doncs es juga a bàsquet.
Clar, de 5 a 10 de la nit hi havia els entrenaments de bàsquet i els dissabtes al matí hi havia partits. Ja des del 2007 havíem tret partits dissabte a la tarda i diumenge, per també degut a queixes veïnals. Bé, els veïns, doncs, després de parlar amb ells, després de que l'escola ens vam comprometre, doncs, a fer un ús moderat de la megafonia, anticipar-los al calendari de festes, de les festes, doncs, que celebrem anualment, doncs, quan tenim la programació feta els hi passem, doncs, perquè sàpiguin els dies i les hores que hi haurà festes, sí que vam veure que era un aspecte al que no volíem renunciar. No podem ni volem renunciar perquè són part del nostre projecte educatiu. Per tant, bé, amb això vam arribar a certs acords, però amb el fet de reduir els entrenaments per banda de vespre i el dissabte al matí, aquí va ser ja l'Ajuntament que ens va dir que accedíssim a aquestes mesures. Perquè, si no, havien d'intervindre des de l'Ajuntament fent sonometries i que en un pati o en una illa de veïns hi sortiríem perdent. Perquè fàcilment el so que s'emet en els patis durant tota la jornada pot superar els decibels que marca la llei. Per tant, aquí això desprèn que potser la llei no està d'acord a l'activitat que es fan a les escoles, perquè si totes les escoles en l'horari normal de classes i l'horari extraescolar ens saltem la llei, això trontolla. I és aquí on estem ara, en aquest punt.
I on esteu, a Jesuïtes Gràcia?
La veritat és que en el nostre cas és un sol veí el que ha fet la denúncia. Hi ha hagut sempre molt bona entesa amb la comunitat de veïns. De son fem, d'activitats en fem, però sempre hi ha hagut, no sé, un grau d'apropament i d'empatia entre els uns i els altres i també aquí potser et podria contestar més bé aquesta pregunta a la direcció de l'escola, no? Però des de direcció sempre se'ns ha proposat l'empatitzar els alumnes, de fer veure que tenim una comunitat, que hem de reduir el número de soroll, el cridar per cridar, que no té cap sentit. No sé, vull dir, és una persona, bueno, mira, no sé, i de coses sí que n'han fet, ja ens van demanar que les activitats que passessin més tard de les 8 o les 9 de la tarda i del pati que està denunciat, perquè no estan tots denunciats, és només el pati central, doncs ja vam intentar redistribuir un munt d'activitats, em comentaven que fins un 70%, vam habilitar un pati que queda una mica més lluny, i han fet unes obres perquè hi puguem fer moltes més coses, però bueno, sempre procurem que entre 8 i 9 de la nit en aquell pati ja no s'hi faci cap més tipus d'activitat.
Jo crec que és important aquest matís, que les escoles busquem i volem la convivència amb el veïnat, perquè evidentment, si parlem de comunitat educativa, que abans estàvem parlant, el barri és la nostra comunitat, no només les famílies d'escola, sinó som agents actius dels barris. No?
I per tant, les famílies de l'escola, segurament, moltes...
Sí, algunes viuen allà en aquell bloc, per
comunitat
exemple.
Comunitat educativa.
Per tant, el matís aquest, no és que les escoles girem l'esquena i anem a la nostra, sinó que busquem, i crec que jo totes hem anat fent passes per minimitzar el so que es pugui emetre, minimitzar horaris, minimitzar o avisar de festes puntuals, les acabem abans. Per tant, volem la convivència perquè som barri igual que ells són barri.
El 24 de gener va tenir lloc un acte reivindicatiu on diversos centres educatius i entitats llegien un manifest en defensa dels patis escolars. També hi ha una web on podeu trobar aquest manifest, que és protegimelspatis.cat, i el que es defensa és que el so dels nens i nenes jugant, parlant, rient i corrent pels patis de les escoles, que és el que passa als patis, que no és soroll. Què diries, Jordi, que és el més destacat d'aquest manifest?
Jo crec que el més destacat d'aquest manifest és que unes quantes escoles ens hem pogut posar d'acord, treballar de forma conjunta i començar a caminar cap a un canvi normatiu que ens permeti regularitzar i viure sense por i amb tranquil·litat allò que és un pati.
Hi ha diferents escoles que estan adherides, també AFAs de diferents centres educatius, la CAPAC, que és la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, la FAPEL, que és la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya, diverses entitats esportives i de lleure educatiu, també associacions, entitats i col·legis professionals, clubs... Vosaltres, a partir de quan diríeu que això del soroll del pati, que com dèiem, la vostra escola fa 160 anys que hi és, no? Sempre hi ha hagut nens i nenes, nois i noies que han sortit al pati, que han rigut, que hauran dit gol, bàsquet, ai, el que passa a un pati, no? Hauran rigut, cantat... A partir de quin moment s'ha convertit en un problema? Pot ser, aquí també hi ha un abans i un després de la Covid, quan tot era calma? Bueno, una calma horrorosa, però calma...
Sí, de fet, ja us deia, nosaltres des del 2007 hem anat prenent mesures perquè doncs, ja hi ha els veïns doncs, havíem tingut algunes queixes doncs, de treure el marcador electrònic doncs, del pati perquè doncs, en els partits doncs, aquells pips-pips doncs, bueno, molestaven. Doncs, aquestes mesures les hem anat fent perquè, com dèiem, és bé estar, conviure, és a dir, els valors de respecte formen part de del nostre projecte, no? I aquests valors els tenim presents des de la direcció i els fem evidents doncs, en l'educació dels nostres infants i joves. Per tant, nosaltres no tenim res en contra dels veïns, volem conviure, però evidentment en aquesta convivència, aquest conflicte d'interessos, no? És els interessos d'unes persones particulars o l'interès col·lectiu d'infants i joves, no? I clar, i nosaltres com a direcció de l'escola doncs ens toca defensar-los. Aquest és bàsicament, no?, el punt en què ens trobem. Evidentment que després de la pandèmia doncs això ha estat més acusat, la gent doncs va poder estar en silenci, les escoles estaven tancades malauradament, el teletreball doncs també és molt més present en moltes cases, no?, i per tant segurament són més conscients o tot molesta més.
Clar, abans potser estaven a l'oficina i ara a l'hora del pati
no?
Tenen una reunió.
Clar, és més evident, no? I bé, jo crec que estem en aquest punt per aquest motiu.
Vosaltres dieu que s'han reubicat, que us heu anat adaptant en pro d'aquesta convivència, però si es tanquen patis, com en el vostre cas, Jordi, què passa amb totes les activitats que habitaven aquests patis? Ara estava pensant en els lloguers i quan es parla de zones tensionades, vosaltres deveu tenir uns espais molt tensionats.
En el nostre cas, el fet dels tancaments de dos patis doncs, ens van portar a que algunes classes d'educació física mai poguessin ser pràctiques, perquè no hi havia espai per ubicar els grups que tenien classe de forma simultània.
I això vol dir que es fan classes d'educació física teòrica?
Sí, que hi ha hagut algun grup que s'ha passat un trimestre sencer fent classe teòrica.
Estaria bé que la gent recuperés l'escola de família la setmana passada, que parlàvem de la importància de l'educació física, de moure't...
Sí, és importantíssim. I llavors el que passa és que quan et deixen en un únic pati, una escola com la nostra, que no és excessivament gran, estem parlant de 735 alumnes, però són 27 grups que han de conviure simultàniament fent classe d'educació física, fent les estones d'esbarjo que pertoquen, fent els patis de menjador, i tot això es comença a solapar, arriba un punt que és insostenible. Per tant, aquesta és una. L'altra és que en moments de pati de menjador, per exemple, doncs els quasi, no sé, més de 350 alumnes que es queden a dinar, doncs tots junts al mateix pati. Estem barrejant nens doncs, de primer de primària amb uns de tercer o quart d'ESO, per exemple. no és l'espai que volem, no és la manera en què volem educar en aquestes estones d'oci i de descans, però ara mateix doncs, és el que ens toca fer.
I tu, Ainara, com a mare, com s'està vivint? Com ho viuen els nois i noies?
Bé, jo crec que els nens, com tots sabem, són superadaptables. Vull dir, ells al final viuen el seu dia a dia i ho intenten viure de la millor manera possible. Clar, evidentment, en el moment en què et diuen s'ha hagut d'anar a fer la classe d'educació física al carrer, dius... Hola, perdona. No, clar, no hi ha espais, doncs, si no hi ha espais prou per fer l'educació física i tampoc volem que els nens estiguin a la classe, no?, tot el dia, doncs al final has de buscar solucions. Jo crec que els nens ho porten bé perquè són nens i és això, no tenen la capacitat de veure la injustícia que és aquesta situació. I, per tant, ens toca a nosaltres com a espai educatiu i com a pares defensar els seus drets, perquè al final són, és el que deia la Montserrat, són uns particulars, no? uns drets individuals per sobre d'uns drets col·lectius que, a més, són de nens. O sigui, és que estem parlant d'uns drets que ells tan sols no es poden defensar i, per tant, nosaltres hem d'estar aquí intentant doncs això, defensar els seus drets i que tinguin la vida que és normal. Que haurien de tenir, no? Que no poden sortir al pati i estar en silenci. No té sentit. Vull dir, al final, tu a un pati has de poder sortir i poder lliurar, no?, una energia que has tingut continguda durant unes quantes hores, perquè és que si no, no aguantes tot el dia a l'escola. És que seria impossible. Aleshores, d'alguna manera, això s'ha de poder compatibilitzar amb la vida, no?, dels veïns. Jo entenc, és el que deia el que dèiem abans. Abans de res, un respecte i, evidentment, tothom té els seus drets, però s'ha de tenir una mica també de... No, de criteri en el sentit de, bueno, a veure, és un pati d'escola i és el que diem, fa 135 anys que està allà. No sé, vull dir...
Ara tu parlaves d'injustícia. Legalment, com conviuen el dret al lleure i l'educació d'infants i joves i la tranquil·litat dels veïns?
Bé, legalment, és a dir, els drets dels infants i joves a l'educació, al lleure, a l'esport, és un dret que ara l'estem defensant, però que ja està reconegut. No?
És que no l'hauríem d'estar defensant, jo crec.
Clar, és a dir, ara estem defensant uns drets que ja estan reconeguts. No? Evidentment que la llei empara uns veïns amb el tema dels decibels, no?, que ells poden rebre a casa seva. No? Per tant, bé, la llei és el que dèiem abans. Si una llei no empara l'activitat normal, l'activitat esportiva, l'activitat d'esplai d'una escola, és que s'ha de modificar aquesta llei.
Clar, a finals de 2024, la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona va acordar per unanimitat fer canvis per no considerar que la contaminació acústica generada pel trànsit o l'oci nocturn són el mateix que el soroll dels patis, que, com dèiem, és que és com una cosa bàsica, no? És com gairebé com respirar, no? A quin punt està aquesta proposta? Bé, clar, ha passat res, un mes i mig, però...
En aquest moment, aquesta proposta està, jo diria que en paper mullat, perquè si no hi ha el canvi a nivell de legislació catalana, aquesta ordenança que es va aprovar doncs no es pot fer efectiva. Per tant, a les diferents escoles estem treballant per anar doncs, al Parlament a exposar la situació i que la normativa catalana canviï per donar cabuda a aquest canvi d'ordenança a nivell de Barcelona.
Per tant, fins ara no hi ha cap normativa que contempli explícitament que el soroll que genera un pati no pot ser contaminació acústica, que és una altra cosa.
Actualment la llei que hi ha ara sí que el que fa és diferenciar una mica els decibels que poden sortir d'un pati escolar de la resta d'activitats, però no és suficient. No? Estem veient que no és suficient, per tant, estem en aquest punt, treballant a nivell parlamentari que la normativa reculli el que passa a un pati escolar de forma ordinària.
I sou optimistes?
Jo de mena.
Jo de mena.
Jo crec que no ens queda una altra, eh?
Jo crec que ho hem de ser per seguir treballant amb això. És a dir, a veure, el fet de que Barcelona s'aprovés per unanimitat aquesta reforma és un pas. És un pas, però, clar, queda supeditat a la llei catalana i això... clar, ens tocarà doncs, anar a trucar a la porta dels diferents grups parlamentaris perquè puguin seure, a veure, ens hem assegut amb molts d'ells i hem tingut una bona rebuda i la percepció és bona. El que va ser que, clar, és modificar una llei amb el que suposa, doncs, bé, jo no hi entenc, no? Però amb el que suposa de dificultats, de tràmit, de tot el que... Llavors, sí, caldrà mirar la millor manera, doncs, de poder arribar aquí, al Parlament.
A mi em feien una pregunta l'altre dia aquesta mateixa a l'escola, i jo deia, és que cada cop que veig per la finestra al pati i veig els nens allà, penso que per ells s'ha de fer. Per tant, sóc optimista de mena i sé que per ells farem el que faci falta. I després l'acte del dia 24, veure allà les entitats que estan representades sense haver fet difusió encara d'aquest manifest, també em va fer pensar que la força, doncs, que permet, no?, un col·lectiu que veig que creix i que creixerà, doncs ens permetrà aconseguir-ho.
L'estiu de 2021 tothom parlava d'una polèmica que ens recorda a aquest soroll generat als patis. A Banyoles hi havia un veí que vivia al costat de l'església Santa Maria dels Torers que va amenaçar amb denunciar la parròquia si no deixaven de repicar les campanes per la nit, que també devia fer més de 130 o 160 anys que estaven allà les campanes. Deia que havien de parar per les molèsties que provocava el repicar de campanes per la nit. Primer es va optar per un so amb menys decibels durant la nit, que em recordo això que esteu dient, no? Reubiquem, veiem com podem fer, reduïm en la mesura del possible tot el que pugui destorbar. I finalment el conflicte es va resoldre quan el ple va declarar el so de les campanes com a bé cultural d'interès local, que podria ser com a opció, o sigui, no sé quins són els requisits per poder ser un bé cultural d'interès local, però està clar que l'esbarjo dels nens és d'interès i és necessari, no?
És salut. És dret.
Clar. I crec que hauríem de començar a deixar de dir soroll i parlar de sons. Sí. Vull dir, el soroll que, no, el que surt d'una escola no és soroll, no és el trànsit, no és l'oci nocturn, no és, és un so propi d'una escola, però no podríem considerar-ho soroll.
I els centres educatius, quines peticions concretes esteu fent a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya? La modificació d'aquesta llei?
Sí.
Dels decibels, eh?
Exacte.
Estem parlant.
Que puguem fer la nostra activitat normal, això, de l'esbarjo, del temps de migdia, de l'esplai dels dissabtes, del bàsquet, doncs sense haver de patir si ens saltem o no la llei, si superem decibels o no superem decibels, si... Bé, seria això, no? Penso que és important que hi hagi un marc legal que ho reculli per estar tranquils tots, inclús els mateixos veïns. I també perquè, si no, no sabem mai on està la línia vermella. Nosaltres el 2007 vam prendre unes mesures i ens semblava que aquelles mesures eren ja les mesures que havíem pactat, que havíem acordat. Ara n'hem de prendre més. I, clar, i si la llei no ho regula, què haurem de fer d'aquí un temps? O què haurà de fer una altra escola? Per tant, bé, sí, ara som unes escoles que, perquè ens hem vist afectades, doncs ens hem una mica abanderat aquesta lluita, no? Però és per totes.
Clar, perquè aquí hi ha tres centres educatius, però això podria passar a altres municipis? Entenc que, per exemple, àrea metropolitana, llocs amb molta densitat.
Està passant.
L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà... No, o sigui, no volem ser barcelonocentristes, no? Però, clar, aquí hi ha molta més densitat, suposo que... No sé, un poble on tenen espai, doncs no es troben amb això, però, clar, cases a prop d'escoles, és que justament...
És que convivim, no? Vull dir, no, les escoles estem situades a dins del barri, a dins de la societat, l'escola forma part de la societat, vull dir, és que és impossible, no estem en un polígon a fora, aïllats, vull dir, estem a dins, vull dir, és inherent.
I com us repercuteix en el dia a dia del centre? Perquè, més enllà d'aquests espais tensionats que dèiem abans, suposo que li heu de dedicar molt temps a la gestió de com movem criatures amunt i avall i que es pugui fer tot amb molt menys espai, que sovint ja falten espais als centres educatius.
Bueno, sabem que estem condicionats, per tant, quan a principi de curs nosaltres pensàvem que obriríem amb normalitat, quan es anava apropant el dia vam començar a pensar hem de pensar el pla B, perquè això no sabem si s'acabarà obrint o no. La primera setmana vam dir, bueno, va, que això és una setmana i prou, i quan vam veure que allò realment quedava encallat, doncs vam començar a muntar el pla B. Va portar molta feina al pla B, un cop fet, doncs, els docents més implicats directament o les activitats doncs, implicades directament, doncs ja s'anar reubicant i ja sabem quines són les regles del joc ara i estem jugant amb aquestes, estem suportant la situació doncs, amb la millor cara possible. I jo crec que ara la patata calenta doncs, tenim les direccions amb, amb la feina que ens porta, no? La gestió de tota la moguda que porta doncs, batallar doncs, per aquest canvi normatiu.
En el nostre cas, quan direcció ens va transmetre o ens va explicar la situació, al claustre vam veure una oportunitat pedagògica aquí. És a dir, hi ha una persona que pel motiu que sigui, doncs, l'estem molestant, què podríem fer nosaltres? I a partir d'aquí, sí que és veritat que els alumnes al principi, més que els adolescents, es van posar una mica... Oh, bla, 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 bla. Però un cop ja els has calmat i en veuen l'oportunitat, ells mateixos han anat donant diferents sortides amb això. És a dir, vale, sí, podem celebrar els gols perquè tenim dret a celebrar el gol, però potser no cal. No? És a dir, o davant de resolució de conflictes també no cal ser tan bèsties, vull dir, no cal fer-ho tant.
Ara fer un gol i no poder dir...
No, celebrar sí, ells continuen celebrant el seu gol, però veus que també ja ho fan des d'un punt de respecte, dir, bueno, no cal cridar tant, tampoc, no? No cal... No sé, en el nostre cas, li hem intentat donar una volta i dir, com podem fer el mateix fent que ningú se senti incòmode?
És cert que potser un dona per fet que només hi ha una manera de fer les coses, jo ara estava pensant un espectacle de fi de curs, que es faci al pati, que tothom aplaudeix... Bueno, no sé, va haver-hi una època en què unes manifestacions quan la gent aplaudia movia les mans cap amunt, no? Vull dir, sí, potser hi ha...
Bueno, però sempre hi ha més d'una opció. Llavors és intentar veure quina és l'opció on les diferents parts que estem implicades ens hi podem sentir més còmodes i més respectades.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions, són els patis o el so... En aquest cas és el soroll, són els protagonistes. El primer són dibuixos.
¿Por qué la tía Pink se ha puesto a tocar la trompeta?
Para que Alexander se duerma, cuanto más ruido haya, mejor.
Pero tiene que haber otra manera de que se duerma sin hacer tanto ruido.
Lo hemos comprobado, hacer ruido es el mejor sistema.
Cuando George todavía era un bebé, lo paseábamos alrededor de la casa montado en su cochecito.
Y no fallaba, siempre se dormía.
¿Qué cosa más rara?
¿Sin ruidos estruendosos? Efectivamente.
És una mica el que tu comentaves ara, Bernadette. Busquem alternatives. Aquí tenim a la Peppa Pig i a la seva família, que no estan acostumats a una convivència tan sorollosa. Van a visitar un familiar i, bé, doncs tenien unes estratègies que potser no estaven prou pensades. Van veure que una cosa funcionava i a partir d'aquí van tirar. Clar, tu deies, nosaltres tenim un Jordi al vostre centre, a Salesians Rocafort, 735 alumnes, que en algun moment del dia han de passar pel pati, no? A banda dels menjadors, que he pensat, són la meitat, 300, vull dir que no es queden tots.
No, es queda la meitat, més o menys.
Que Déu-n'hi-do. Però clar, si tens 300, 700 persones reunides en un espai, encara que fóssim els adults, allò típic, vas a un congrés, és el moment de la pausa, de parlar, no dic de cridar, de celebrar, això ja genera un caldo de cultiu. Tindria sentit un pati silenciós?
Jo diria que no.
Clar. Tothom està d'acord, oi?
Un pati silenciós no seríem nosaltres. Necessitem expressar-nos. I la paraula és part de la nostra expressió. Necessitem parlar, necessitem comunicar i, evidentment, com dèiem al principi, no? El pati és aquest espai de comunicació més lliure, més informal, més natural, és un espai de joc i en el joc també hi ha comunicació. Com deia la Bernadette abans... I hem fet nosaltres també, hem arribat a fer educació física, classes totalment en silenci, per experimentar què és el joc en silenci. Per treballar amb els alumnes també altres alternatives, no altres maneres, però la parla sempre la necessitem.
Clar, és que encara que veiéssim imatges de patis de països nòrdics, que ja sabem que d'entrada són menys sorollosos que els mediterranis, bueno, és que fan soroll igual. No? Vull dir, fan soroll, que és que nosaltres ara tampoc és que en silenci, o sigui, si estem parlant no podem estar en silenci.
Però és que l'escola és un reflexe de la societat, som cultura mediterrània, jo no sé, jo no em veig, no em veig celebrant segons quines coses amb silenci, jo no sé, vull dir, l'oportunitat de poder expressar les meves emocions, jo necessito tot el meu tipus de llenguatge, el verbal i el no verbal.
Jo crec que hi ha d'haver un equilibri, és a dir, al final hem de ser respectuosos i hem de procurar no passar-nos, no?, amb els sorolls, en aquest cas, com si diguéssim, però sempre s'ha d'entendre que la vida, no?, la vida ja és que només viure ja fa soroll.
Respirar, inspirar, expirar.
O sigui, hi ha escoles que només amb el trànsit ja superen els decibelis mínims. Només amb el trànsit que tenen al carrer. Aleshores, clar, ja, si això li sumes l'escola, no?, la vida diària de l'escola, és que és, vull dir, no hi ha manera que l'escola no superi el llindar que s'ha establert, no? Aleshores, la vida, o sigui, s'ha de vigilar, s'ha de procurar tenir un respecte amb els veïns, intentar fer tot el que estigui a la nostra mà, però arriba un moment que dius, bueno, és que ja no, què més vols que fem? Que entrin tots en silenci, que estiguin al pati, que no puguin parlar entre ells, que no puguin jugar perquè si marquen un gol no es pot viure així, és impossible. Aleshores, fins a un punt es pot fer, però arriba un moment que dius, bueno, o sigui, a veure, ja hem fet tot de la nostra part, però arriba un moment que l'altra part també, al final s'ha de ser una mica equilibrat.
En el nostre cas, quan ella deia que bé, que siguin oportunitats pedagògiques per treballar amb els alumnes, doncs també hem volgut fer un projecte. Nosaltres som escola, pertanyem a la xarxa d'escoles més sostenibles de Barcelona, i bé, el projecte trienal l'hem fet acústica, salut i confort, no? Per també fer-nos conscients cap a la nostra mateixa salut, no? I també cap al respecte als altres i com ens impacta el soroll o com que sentim amb la música. És una oportunitat d'aprenentatge, no? Per això penso que és una cosa, i l'altra és, ja, de fet, els esbarjos, els patis, estan posats més estratègicament entremig
de... Però és que el nom ja t'ho diu, esbarjos.
Exacte, entremig d'unes hores de concentració, d'esforç, tenim les pauses abans de dinar, després de dinar, per distensionar. I aquest distensionar vol dir això, vol dir convivència, vol dir joc. I aquí hi ha expressió, i a l'expressió, fins a cert punt, no la pots limitar. Pots crear consciència... d'això, de respecte i de comunitat, però no la pots limitar.
Com perceben, si és que ho sabeu, aquests veïns que es queixen del so dels patis, les iniciatives que preneu, aquestes oportunitats pedagògiques que proposeu, o no ho sabeu com ho perceben?
Ells voldrien més. Ells volen minimitzar al màxim o això, realment erradicar algunes activitats, erradicar certes coses molt més enllà de tot allò que hem anat proposant. En el nostre cas va haver una taula de mediació i al final el veí es va aixecar i va dir que no, que res de res, clar. És que el res de res no pot ser, és que és una escola.
En aquest cas parlem dels veïns que són els més radicals, perquè hi ha hagut altres veïns que amb les modificacions que s'han fet a l'escola ens han dit que per ells la seva queixa ja estava solventada, és a dir, amb les accions que s'havien realitzat, per ells ja estava feta. Aleshores queden allò, els dos veïns que, a més, bueno, això és menys d'una mà, no? Menys dels dits d'una mà, no? Que són els que estan ja en contra del pati d'una manera com molt exagerada, no?
I vosaltres com ho viviu? Perquè jo us haig de confessar que avui tenia la sensació que amb les dues primeres preguntes ja podíem haver dit gràcies i ja ho hem dit tot. És evident que podem, i ho estem fent, no? Estem desgranant, veient això de les propostes pedagògiques, per exemple, amb la primera o amb la segona resposta no ho sabíem, no? O que hi ha veïns que amb aquestes mesures creuen que és prou satisfactori, vull dir que... val la pena i que encara ens queda gairebé mitja hora que aprofitarem. Però vosaltres com us sentiu? Perquè abans deies la paraula injustícia i a mi em fa la sensació que ha de ser una mica frustrant.
Bé, una mica aclaparats per tot plegat, sí. No? És a dir, per què? Perquè Bé, nosaltres ens toca portar la gestió de l'escola, i la gestió de l'escola és molt, molt, molt més que tot això. Això és una cosa més afegida a la gestió de l'escola, no? Per tant, a vegades, doncs, dius, bé, és el dia a dia, doncs, de la part pedagògica, de les reunions, doncs, amb el claustre, amb les famílies, i això, doncs, bé, és una afegida més. Per tant, és més feina o és un mal de cap més, doncs, que en el que estem immersos, no? Però, com dèiem, ho fem i perquè creiem que és una cosa que hem de seguir treballant. No ens podem conformar amb dir, bé, ens ha tocat, prenem les mesures que toquen i ja està. Per què? Perquè no sabem què vindrà després, perquè... Bé,
I que em fa la sensació que potser és una mica com la pandèmia, no? Que va haver-hi un moment que anaves a l'escola i era l'antiescola, que és compartim, no, ara no podem compartir, ara tu jugues amb les teves joguines, ara no interactues amb nens d'altres classes perquè tu tens el teu grup bombolla, ara ni tan sols et veurem la boca perquè havíem de dur mascareta, però que era com, sí, ens adaptem, però hi ha coses que...
És una contínua adaptació, perquè ara des de la pandèmia ens passem tota l'estona redefinint el concepte de normalitat o d'estandarditat, no? Vull dir... Doncs què hi ha ara aquí? Doncs la convivència amb el nostre entorn? Doncs vinga, va, treballem amb la convivència de l'entorn. Suposo que des de la classe sempre és molt més fàcil que no pas des de l'equip directiu, no? Perquè sí que és veritat que al final nosaltres gestionem el caldo de cultiu de l'aula, no? Gestionem a la canalla. Ells no, ells s'han de trencar les banyes per dir, bueno, a veure com redissituem ara... totes aquestes activitats. Suposo que a mi el que no m'agradaria en cap moment és pensar que jo com a entitat escolar o jo com a docent he de renunciar a algun tipus d'aquestes activitats que per nosaltres són fonamentals i irrenunciables perquè no ens haguem pogut posar d'acord amb la comunitat de veïns. Vull dir, és impensable, penso que no hi hauríem d'arribar mai fins allà, no? Llavors, allí sí que em sentiria frustrada, perquè li estic demanant als nostres alumnes una cosa que jo mateixa ja no podria fer, i una de les meves feines és modelar, és vegin, que vegin la possibilitat, bueno, sí, la paraula modelar ja ho diu, el modelatge aquest, no? Que vegin que com un adult també ho gestiona, o com un adult a vegades li costa, o com un adult necessita un temps, una prudència, una calma, i al final ficar una paraula que no l'hem dit encara, però és el sentit comú a les coses, no podem perdre la perspectiva. Vale, sí, venim d'un moment molt complicat, la pandèmia ens ha fet mal a moltíssima gent, molt, i ens ha fet redefinir moltes coses, però no perdem el sentit, i és que som una societat i hem de conviure.
I les famílies com ho esteu vivint? Perquè tu abans deies, la canalla s'adapta, però és veritat, a la pandèmia tothom es va adaptar, però al final et surt per una altra banda, no? Perquè els infants i els joves, com els adults, però ells encara més, necessitem interactuar, necessitem viure en societat, no? O sigui, l'escola és un reflex, al final, de gent diferent, amb la que convivim, uns d'una manera, uns altres, ens anem acostumant...
Sí, jo crec que nosaltres com a pares... A mi realment el que em preocupa és que al final estem arribant a un punt en què la importància del jo... o aquesta cultura de la individualitat, no? Del que jo necessito i el que jo vull per sobre dels altres, s'està extenent moltíssim. I crec que això és un tema que amb els nens s'ha de tractar, en el sentit de tu ets important, però els altres també. Aleshores, hi ha d'haver una certa tendència, jo crec que s'ha de fer un canvi en aquest sentit, no? De dir, vale, la individualitat és important, el jo és important, però... sempre també tenint en compte l'altre. I aquí, doncs, jo crec que hi ha una mica de mancança en aquest sentit, d'empatia cap a una escola on hi ha molts nens que necessiten, el que deies tu, no? Cremar, gastar energies, perquè al final, si no, això surt per una altra banda. Mentalment, no tenir espais d'esbarjo i no poder treure tot allò que porten dins, pot ser, bueno, a la pandèmia mateix vam tenir molts problemes de salut mental en aquest sentit, perquè la gent no podia, no? No podia treure fora tot allò que estava sentint. Doncs amb els patis, si traiem els patis als nens, què pot passar? I a part és això, que no és, ara són les nostres escoles, però és que això, si no ho batallem ara, pot passar tot a tota Catalunya, saps? Vull dir, pot obrir una veda perquè s'apliqui a molts altres patis d'escola. Després poden arribar a parcs infantils, d'interiors d'illa, poden arribar a moltes altres zones que són espais de convivència veïnal i de sociabilització que molestin els veïns. Però, clar, al final... S'ha de arribar una mica a tenir una mica d'empatia amb aquests espais. Jo entenc que els hi molestin, però és el que dèiem, si tu t'has comprat el pis en una zona on tens el pati d'escola, el teu interior d'illa, no ho sé, vull dir, també tu pots pensar que hi haurà sons que surtin d'aquest pati, no?
Resulta que vosaltres sabeu que tenim un company aquí a la classe, que és el Pau Felipe, i és veritat, hi ha moltes coses que el Pau és superespavilat, però hi ha altres coses que li costen una mica. Quines coses us semblen a vosaltres que és que li costen més en el Pau? Doncs ajuda-t'ho a parlar.
Això és el documental L'Hora del Pati, de Manuel Pérez. El podeu veure a les plataformes 3CAT i a Filmin. I ens situa a l'escola Barrufet, on els nens i nenes van amunt i avall, juguen a L'Hora del Pati, tots menys en Pau i el Santiago, que va per lliure i està sol a l'hora del pati. I veiem aquest treball, no?, de la mestra amb els companys, d'entendre la diferència i la diversitat, que ara mentre sonaves tu deies, Bernadet. Bueno, clar, és que la diversitat és molt important, també. O sigui, L'Hora del Pati és un espai clau per això.
Som escola inclusiva. I, per tant, alumnes que tenen dificultat de comunicació o de convivència, és un espai únic per a ells. Tenim alumnes hiperactius, que com els acotis encara, amb més estones estandarditzades, regularitzades, que no puguin, és que explotaran, és que no poden. Per tant, som escola inclusiva, que ningú ho oblidi.
Clar, és que el pati és això, no? Dèiem abans. Sí, sí. És interactuar, entendre els altres, que cadascú trobi
el seu espai. Clar, és que és una escola d'autoregulació, el pati, no? Perquè hi ha moltes situacions que venen regulades o per l'activitat que fas o per les normes que hi ha en aquell espai. El pati és un aprenentatge d'autoregulació en el conviure els uns als altres. I això demana aquesta necessària llibertat d'expressar-se, de moure's, i és un aspecte que l'hem de tenir molt present. Sí, sí. Quan parlàveu de l'època de la pandèmia, hi ha una cosa que em fa pensar, que és que els drets dels infants, no? Els drets dels infants, penso que vam ser els primers que els van tancar i els darrers que van sortir de casa. Abans es va tenir en compte les mascotes, per exemple, sí, sí. No? I cada vegada hi ha més espais que diuen que restringeixen l'accés dels infants, doncs, en restaurants, en hotels, en... Bé, doncs aquesta... Clar, això va generant una idea, no?, que els infants molesten. Allà on hi ha nens, hi ha soroll, hi ha molesten, no? Sí. I, per tant, és una idea que tant de bo, doncs, la puguem treballar, i que serveixi, doncs, perquè on hi ha infants hi ha vida, hi ha alegria, hi ha... joc.
Però aquesta idea deu anar quallant, perquè a Barcelona hi ha més mascotes registrades que infants menors de 12 anys. I són molts altres aspectes, segur que precarietat, accés a la vivenda, moltes altres coses, però...
Segurament sí, que no ens podem... No podem fer una anàlisi senzill d'això, no? Però sí que és cert que és una cosa que cada vegada més aquesta tendència la veiem, no? I penso que el fet de que també ara hi hagi més queixes dels patis ve donat per això.
Això és un documental, es diu Recreacions, és un documental de la Claire Simon, on parlen en francès els nens, però és igual, segur que heu identificat que és un pati, no? Estan parlant, estan rient, es diuen coses, i si deixéssim tot el tràiler hi ha uns que ploren, uns que s'enfaden...
són nens d'infantil i de primers cicles de primària. I el que mostra aquest documental són les relacions de nens i nenes de primària al pati. I m'interessa una de les declaracions que he trobat a una entrevista que van fer la directora arran d'aquesta pel·lícula, i ella deia que el pati és un escenari de teatre i els nens saben perfectament que és una ficció del món futur. Que pot semblar molt poètic, però és això, no? És viure en societat.
És, el pati reprodueix, no?, el que passa després a fora al carrer. El que passa que es reprodueix, doncs, en un entorn segur, amb uns adults educadors que saben, doncs, dirimir en els moments en què cal dirimir alguna cosa, amb uns objectius pedagògics a darrere en molts dels moments del dia molt, molt marcats. I, per tant, doncs, és allò que passa al carrer, però sense ser la llei de la jungla, no? És a dir, hi ha una...
També hi ha normes. Al pati també hi ha normes.
Exacte, per això mateix, no? Però dic que són les normes guiades ja no tant, doncs, per no sé, policia, jutges i no, sinó que tenim, doncs, una sèrie d'educadors que fan que aquest entorn que ens prepara per la vida, doncs, el puguem viure des d'aquesta vessant educativa i acompanyada tota aquesta part, doncs, més de creixement personal que en el pati de forma informal, perquè les aules a vegades... El fet d'estar pendents de portar a terme més a la part més curricular, a vegades l'aula et permet arribar fins on arribes, no? Amb tots a la vegada. En canvi, en aquell espai, doncs, informal, lúdic, distès, doncs, a vegades el mestre és capaç de poder anar allà en aquell alumne concret a dir aquella cosa concreta que li toques al cor i el fas pensar i reflexionar.
A més, que ara dèiem abans la diversitat, qui potser en un pla intel·lectual no és tan potent, no li interessa, no li funciona aquesta manera, encara que ara la classe no només funciona d'una manera, funciona de moltes maneres diferents i és difícil que cap d'elles t'encaixi, no? Però el pati, malgrat aquestes normes, és molt més lliure.
El pati és... Sí que hi ha unes normes, òbviament, clar que hi ha unes normes, no? Però és a l'espai on es troben ells lliures. És el millor. Algun que justament a l'hora de la classe de matemàtiques, doncs, ha estat el que més li ha costat entendre un concepte o que els seus companys l'han pogut ajudar a acabar de realitzar aquell exercici matemàtic, després... canvia totalment el rol i quan està fora veus que és el que està més empoderat amb aquell joc de voleibol o és el que està més empoderat a l'hora de fer la tria dels dos equips. Vull dir, és que en el pati també guanyen molta seguretat, ells veuen quins són també els seus punts forts i els seus punts dèbils. I en els docents, en els educadors que estem en el pati, també ens donen una altra mirada de com són els nostres alumnes. Jo sempre dic, ja sé, no parlem ara de les convivències o de les activitats aquestes extraescolars de passar un parell de dies a fora, perquè a tots ens trastoca i al final hi ha una economia darrere també, no? Però la mirada que jo puc tenir com a tutora d'un alumne dins de l'espai acotat de projectes, de matemàtiques, etc, a veure-la com conviu, com treu totes les seves estratègies a l'hora d'unes convivències en el menjador, com s'organitzen entre ells les taules, o no sé, és que et dona una altra visió molt fonamental per entendre l'alumne en tot en global, no només en un alumne d'aprenentatges.
I què diu l'alumnat? Perquè ella deia abans a casa, no? Tu veus, bueno, que es van adaptant, no? Però què diuen dins del centre? Estan indignats? Ara ja potser... No
bé,
tant, depèn
sí que...
de si són més o menys combatius.
Hi ha un punt d'indignació. Els infants en són conscients, doncs, pel que també doncs, viuen a casa, eh? Vull dir, perquè el fet doncs, que hem hagut de prendre aquestes mesures ha trasbalsat també la vida de les famílies. És a dir, els portaven a jugar al partit el dissabte al matí a l'escola i ara s'han de desplaçar i agafar el metro per jugar al mateix partit, no? I els infants estaven pendents de... O sigui, vam haver de dir, ei, l'estona d'esbarjo vosaltres jugueu. Això som els grans els qui ho resoldrem i en parlarem. Vosaltres no estigueu pendents de mirar les finestres, vull dir, de mirar en l'aire, a veure si mirava un veí, si sortia... Perquè sí, els infants, clar, en són conscients, no? O si ens tiraven un avió de paper, perquè doncs, hi va haver una època doncs, que ens tiraven avions de paper, no? Doncs bé...
Qui us tirava avions de paper?
Uns veïns. No?
I coses pitjors.
Uns veïns. Doncs, clar, llavors, això alterava aquella estona d'esbarjo, no? I llavors aquí també hi ha la feina doncs, dels tutors i nostra de dir, vosaltres tranquils. Això n'hem de parlar d'adults a adults, no? I estigueu tranquils.
I potser ja ho heu fet, no ho sé, però us heu plantejat la possibilitat de convidar aquests veïns que els molesta el so habitual d'un pati? Ara ja ha fet tots aquests reajustos, que segur que hi ha alguna cosa que es pot seguir millorant, no? A que estiguin un dia al centre educatiu, perquè és com quan a vegades famílies diuen no, és que a l'hora de menjador hi ha molt de soroll, hauria d'haver silenci. I a vegades des de l'AFA se'ls convida i se'ls diu vine un dia i entendràs que encara que la canalla no cridi, parlant i amb el moviment dels plats, del got, de demanar alguna cosa, clar, hi ha un so que si estàs viu hi ha so, no? Se'ls ha convidat? Potser no voldrien.
Nosaltres a les festes sí que els hem convidat.
I què ha passat?
No han vingut.
No. Han perdut l'oportunitat.
Però, per exemple, ara al desembre hi va haver doncs, l'Esplai organitza la festa en benefici de la Marató, doncs, i vam enviar-los el programa i l'horari, i a la festa de la primavera o, doncs, també doncs, els convidem doncs, a venir. És una festa que organitzen les famílies i l'obrim doncs, al barri. I bé, doncs, almenys ningú ha vingut a dir-me que sóc una veïna.
Potser estaven d'infiltrats.
Però sí que bé, de la mateixa manera que els hi comuniquem, evidentment que hi ha festes doncs, que són pròpies de l'alumnat, però les festes que són obertes, doncs i tant. I a parlar, sempre que ho han necessitat, hem tingut les portes obertes, crec que tots. Sempre que han volgut venir a parlar, a mostrar una queixa, una inquietud, han tingut les portes obertes per venir-ho a expressar.
Doncs se'ns ha passat gairebé l'hora. Ja, mira, semblava que amb 5 minuts en fèiem prou i podríem seguir parlant. Jo abans d'acomiadar-nos volia preguntar-vos què voldríeu que passés a partir d'ara perquè es resolgués de forma satisfactòria per totes les parts implicades aquest so dels patis. Comencem per tu, Ainara, com a mare.
Difícil aquesta pregunta.
Per això és l'última, ja ho has escalfat.
Sí, l'has deixat allà. No, a veure, jo crec que el que desitgem tots és que hi hagi una bona convivència, això el primer, que tots puguem empatitzar en la situació de l'altre i que sempre tots ens posem uns límits en l'altre i en nosaltres mateixos. I amb això puguem arribar a un acord i que tothom pugui viure bé i tranquil, sobretot tranquil.
Afegiríeu alguna cosa des dels centres educatius?
Jo penso que això és clau, no? I una modificació de la llei jo penso que ens donaria aquesta tranquil·litat a tots plegats.
Doncs confiem que el sentit comú s'imposi i que tot rulli i es resolgui el més aviat possible. Jordi Barberán, Montserrat Castelló, Bernadet Perdigués i Ainara Plaza, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Shake It Out, de The Flores and the Machine, i ens quedem sobretot amb la tornada i la seva invitació a alliberar-nos, que és el que sol passar al pati. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.